vegada fem més vida digital. Comprem per internet, gestionem comptes bancaris des del mòbil, compartim informació personal a les xarxes... Però fins a quin punt som conscients dels riscos que tot això comporta? Segons l'última enquesta del CIS, el 77% dels usuaris d'internet estan preocupats per la seva privacitat, però alhora el 60% reconeix que sap ben poc sobre ciberseguretat. I això ens fa més vulnerables als ciberatacs, que han assolit rècords en els últims mesos, sobretot als telèfons mòbils. Avui en parlem amb Helena Rifall, és professora dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC, és també directora del Màster en Ciberseguretat i Privacitat i participant a la Càtedra Artemisa de Ciberseguretat. Amb l'Helena ens ajudarà a entendre com ens poden afectar aquestes amenaces, què podem fer per protegir-nos i quin paper juga la intel·ligència artificial en tot plegat. Helena Rifall, molt bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia.
Segons l'última enquesta del CIS, el 47,4% dels espanyols han patit una estafa o un intent d'estafa en l'últim any. Com podem interpretar aquesta dada i quines implicacions té això per la seguretat digital dels ciutadans?
Bueno, aquestes dades es deuen que cada vegada els mòbils que tenim són més potents i tenim més, per tant, més atractius per als atacants i a més són dispositius menys protegits que normalment tenim els laptops, els ordinadors sobre taula, en els quals les coses són com més clares, no?, de protegir i hi ha més aplicacions més conegudes per als usuaris. Amb la qual cosa, bueno, doncs s'ataca més al mòbil perquè és més dèbil i perquè realment és un dispositiu molt personal.
L'enquesta del CIS també revela que el 77% dels usuaris espanyols estan preocupats per la seguretat de les seves dades, però clar, alhora el 60% reconeix tenir poc o cap coneixement en aquesta matèria. Per què creus que hi ha aquesta contradicció i quines mesures hauríem de prendre per millorar la situació?
Els coneixements que hem de tenir tampoc són molt extensos i molt tècnics, no? És més aviat tenir la consciència de que allò pot ser perillós i, per tant, aplicar una mica el sentit comú i ser previsors i anar una mica a vegades amb peus de plom. Jo crec que, més o menys, la gent és conscient d'aquests perills. El que passa que a l'hora d'aplicar-ho, doncs volem la informació molt immediata, volem accedir als llocs de forma fàcil i ràpida i, per tant, bueno, prioritzem això i amb el fals lema aquell de mi això no em passarà perquè serà molt ràpid, no? Tirem endavant amb accions que són perilloses i que al final, doncs, sí, s'acaben afectant.
Aquesta pressa que es fa que moltes vegades, no?, anem clicant següent, acceptar, sense llegir exactament què vol dir tot.
Exactament què vol dir tot, o fins i tot a vegades sent-ne conscients, que ens baixem una aplicació, instal·lem alguna aplicació en el nostre mòbil i moltes vegades les pròpies aplicacions ja bueno, per funcionament de les aplicacions et demanen, no?, els permisos que els hi vols otorgar. I aquests permisos tampoc hem d'anar a la lletra petita, és a dir, si t'estàs instal·lant una llanterna en el mòbil i et demanen permisos per accedir als contactes...
I el micròfon, sí.
Sí, el micròfon, així es veu, no?, que no és coherent. Passa que a vegades acceptem, fins i tot veient-ho i molt clar, perquè no s'ha de llegir gaire, no és lletra petita, això, no? És ben evident i és una cosa que ens surt un pop-up i et diu, vols donar permisos per als contactes? I és la immediatesa el que ens fa, doncs, acceptar certes condicions que no són raonables i que no estan justificades amb el funcionament de l'aplicació.
Quins són els errors més freqüents que cometem com a usuaris en matèria de ciberseguretat? Ara ens deies aquest de no llegir, per exemple, els permisos quan instal·lem una aplicació al telèfon mòbil. Quins altres serien dels més freqüents?
Bueno, quan rebem missatges tant per WhatsApp o per correu electrònic, no?, que hi ha enllaços, cliquem sobre aquests enllaços sense pensar molt bé les conseqüències o sense pensar on ens poden dur, no? I a vegades aquests enllaços ens porten a pàgines web de phishing que tenen software maliciós que se'ns pot descarregar a memòria i, per tant, no el veiem, no hem instal·lat res, no? Però que això que tenim a memòria sigui maliciós en el sentit, doncs, que ens pot accedir a les dades que tenim nosaltres mateixos a memòria, a les accions que fem. Per això, per evitar aquest tipus d'atacs, és recomanable reiniciar el mòbil de tant en tant, un cop per setmana, almenys, no? per tenir la seguretat de que tot el que tens a memòria se t'esborra i tornes a començar des de zero. I dos, que aquests enllaços, només cliquem sobre enllaços en els que tinguem una certa seguretat d'on estem anant, perquè, és a dir, per exemple, si volem accedir a la caixa, no?, a fer alguna acció, no seguim els enllaços que igual hem rebut per un WhatsApp dient, oh, la Caixa té una oferta que si fas quatre passos et regalen un mòbil, no? Uh-huh. Qualsevol cosa, no? No seguim aquests enllaços, sinó que, bueno, si nosaltres som usuaris d'aquesta entitat, doncs simplement anem a través de la nostra aplicació, a través dels passos comuns que nosaltres fem, no a través de l'enllaç que rebem, sinó a través de l'aplicació que ja tenim instal·lada i ho fem a través d'allà. Perquè són un seguiment d'enllaços en els quals tu representa qui tens un compte allà, és insegur i és una mala pràctica. És a dir, les coses que fem a través dels comptes que nosaltres tenim a qualsevol aplicació d'internet, els fem a través de les aplicacions tradicionals, no a través d'enllaços.
Per tant, una mica d'atenció, una mica de sentit comú. En el cas de les estafes digitals, precisament aquesta enquesta del CIS indica que els joves d'entre 25 i 34 anys són els més afectats. De fet, el 61,3% pateixen estafes o intents d'estafa. Per què aquest col·lectiu és tan vulnerable? Perquè moltes vegades ens omplim la boca de dir que la gent gran, no?, són les més vulnerables, però que l'enquesta ens posa sobre la taula que el col·lectiu de gent jove és el més vulnerable, és el que pateix més estafes o intents d'estafa.
Sí, perquè és un col·lectiu que fa servir molt el mòbil, que fan, en general, no?, la tecnologia la fan servir per tot, per tant, hi tenen més ús. I per altra banda tenen tot aquest, són nadius digitals però que no han nascut amb una
educació, no?
Això, els perills o el que és ciberseguretat. Per tant, sí que són nadius digitals però no són nadius de ciberseguretat i per tant fan servir la tecnologia per tot però no tenen el coneixement i la perícia de protegir-se davant de certes coses.
Per tant, seria interessant introduir coneixements en ciberseguretat en alguna etapa de l'educació, per exemple, a la secundària?
Sí, a la secundària o fins i tot començar a la primària amb certes coses, perquè són els nens els que hi ha, moltes vegades els pares donen dispositius per començar a jugar algunes cosetes, no? Uh-huh. Per tant, des d'edats molt baixes, des de molt petitets, que ja tenen accés a la tecnologia i que es volen crear un compte de correu per poder-se donar d'alta a jocs, aplicacions... Per tant, un mínim de coneixement és necessari, encara que sigui... I que a vegades ja s'està fent, en alguns municipis, no? Un dia a l'any, no? Hi va algun representant en l'àmbit que els hi puguin donar unes pautes, segurament, uh-huh. I evidentment a la secundària doncs, tenir més coneixements.
De fet, ho apuntaves al principi d'aquesta conversa. En l'últim any s'han registrat un rècord de ciberatacs a telèfons mòbils. Per què creus que han augmentat tant? I, de fet, com apuntaves, ens hauríem de preocupar més una mica pels nostres telèfons que pels ordinadors?
Bueno, ens hem de preocupar per tot, oi? Però que realment el focus l'hem posat sempre més en els ordinadors, perquè és allà on assumim que hi tenim mal gros, no?, de les nostres dades. El que passa que en els mòbils hi tenim coses molt personals i molt sensibles, no? Per exemple, això, l'accés a càmera o l'accés a veu i l'accés que moltes vegades fem, doncs, a comptes bancaris o comptes amb dades personals i restringides que el fem des dels dispositius mòbils. Llavors, a l'ordinador sí que tothom té clar que hem d'instal·lar un antivirus, ens fixem en les adreces quan anem a certes pàgines... això, sensibles, no? Uh-huh. Entitats financeres, llocs on volem fer compres, ens mirem que l'adreça tingui el compte web, que sigui una adreça segura, que el nom estigui ben pujat. Tot això, moltes vegades, en el mòbil, és que, no és que no ho vigilem, és que ja directament no es veu bé. O sigui, tu quan vas amb una web en el mòbil, moltes vegades la web ja és tan petit el tros que tens de visualització, uh-huh. La pantalla és petita, i per tant l'adreça web és que ni se't veu bé, amb la qual realment no ho saps on estàs accedint. No ho pots comprovar-ho bé, no? L'antivirus. Bueno, l'antivirus als mòbils n'existeixen, però molta gent no se'l posa perquè anem amb una bateria limitada i moltes vegades o per mandra o per no sobrecarregar-lo o per deixadesa, diguem, no? Perquè no som conscients que tan important és per l'ordinador com pel mòbil aquest tipus d'aplicacions antivirus, doncs no el posem, no? Llavors, són pràctiques que ja tenim més o menys fetes a l'ordinador, un portàtil o de sobretaula, doncs sí que tenim certes precaucions de ciberseguretat, però quan passem a l'àmbit del mòbil sembla que, bueno,
que ens n'oblidem.
Protegit i tot anirà sol, no? Uh-huh. Ens n'oblidem. I ens n'oblidem també, és veritat, no, perquè la interfície és molt més complicada, perquè aquest tipus de coses a vegades, i per tant assumim que algú està controlant, i no és veritat, no? Hem de fer nosaltres mateixos, com fem amb l'ordinador, els que hem de controlar que les coses estiguin passant bé en el mòbil.
I prendre totes aquestes precaucions que ara ens apuntaves. De fet, tres de cada quatre ciutadans estan preocupats per no poder distingir si el que veuen a internet és real o no. Hi ha alguna manera per educar la població per detectar el contingut fals, el contingut manipulat, que és un altre dels riscos que trobem?
Bueno, això és complicat, eh? I tornem una mica a el que deien dels mòbils. De vegades la interfície és petita i costa saber si realment la pàgina que vas, la web que vas, doncs és de... Bueno, doncs això és una notícia que ve d'una entitat fiable o simplement una web que s'ha creat qualsevol, no? Amb una URL que no ningú coneix, no? Llavors, bueno, aquestes petites coses que costa més en el mòbil però que es poden fer, no? Validar que les pàgines web siguin d'una entitat fiable. Si instal·lem una aplicació, a vegades hi ha estafes a les aplicacions, fins i tot les que estan publicades en repositoris confiables o segurs, no? Des del Google Play a les stores d'Apple, etc. Hi ha problemes, hi ha falsedats a les aplicacions que pots baixar, perquè tot i que ells ho comproven, les institucions, no? que gestionen aquestes plataformes, bueno, se'ls poden escapar coses.
Endavant.
T'estàs baixant l'aplicació de qualsevol institució que coneixes, no només mirar que el logo i el que t'ensenyen et quadri amb el que t'has d'instal·lar, sinó també comprovar que el proveïdor, no, quan et diu qui ha fet aquesta aplicació, sigui realment, si t'estàs instal·lant, jo que sé, Word de Microsoft, que el proveïdor digui Microsoft, que no et digui una empresa que no coneixes. Perquè hi ha estafes en aquest sentit, no? Jo et poso el mateix logo, et poso alguna cosa molt semblant, tu et penses que t'estan instal·lant informació, aplicacions d'alguna entitat reconeguda i en realitat no és així, t'estan instal·lant una altra cosa, no? Tant comprovar que quan ens instal·lem les aplicacions venen de la institució que assumim que ha fet endò, no? Que la coneixem, i que a més que el número de baixades d'aquella aplicació sigui alt i tingui un bon reconeixement, no?
Les ressenyes, no?
No té per què ser excel·lent, perquè a les 5 estrelles, si les ressenyes, si tenen 4 usuaris i tots són 5 estrelles, té més sospitós, diguem, no? És a dir, hem de ser una mica coherents amb el que veuríem amb una ressenya normal. Falsos usuaris, sobretot si és una aplicació d'una entitat reconeguda, no? Les baixades han de ser importants, i a més que hi hagi ressenyes una mica de tot, però bàsicament ressenyes bones. Llavors aquestes petites coses, doncs, les hem d'anar apuntant, les hem d'anar validant, perquè llavors, bueno, doncs, la informació que ens vingui a través d'aquestes aplicacions podem saber que té aquest reconeixement d'aquesta institució, no? Ja et dic, i això amb les aplicacions que ens instal·lem, però també quan busquem informació per internet. Intentar validar que aquestes pàgines web tenen institucions reconegudes.
Hi ha un altre factor que ha entrat en joc els últims anys, que és la intel·ligència artificial. El 80,4% dels espanyols creu que hi ha riscos en l'ús de la intel·ligència artificial. Com a experta, quins són els principals riscos que veus en l'ús de la IA, de la intel·ligència artificial, en relació a la seguretat i a la privacitat de la ciutadania?
Bueno, per una banda, la IA... el que ens permet és fer de manera molt més fàcil de persones, no? Una cosa que abans, per exemple, ens arribava, no? Fa 20 anys, el típic mail que rebíem tots sobre que sóc un rei nigerià, que tinc molts diners, que necessito com ajudis a fer una transferència i, per tant, enviem alguna cosa. Aquest era un mail que s'enviava a tothom i no estava personalitzat i, per tant, una vegada... conegut aquest tipus de fraus, tothom el podia detectar, no? Els fraus ara són molt més intel·ligents, perquè ja no et vindran d'aquesta manera com a dominem, no? A tothom igual, sinó que seran personalitzats. I per què seran personalitzats? Doncs perquè a través de la intel·ligència artificial poden agafar la informació que tu tens publicada, doncs és a LinkedIn, a Facebook, a Twitter, no? Et poden fer un seguiment del teu perfil, saber com ets, per tant enviar-te missatges ja personalitzats amb molt o poc empàtic que puguis ser, amb els interessos que puguis tenir, aquest tipus de missatges o aquest tipus de connexions que poden fer, que fins i tot es poden intentar, diguem, fer amics teus, no? Fa que sigui molt més difícil per l'usuari discernir el que és una estafa de lo que no ho és, no? I les estafes relacionades amb el phishing, relacionades en general amb la part d'aquesta més d'intel·ligència social, doncs són molt més evidents, no? N'hi ha moltes més. Perquè això, que ens puguin afectar determinats tipus d'atacs i que puguem caure de quatre grapes perquè, bueno, perquè realment afecten en el nostre, a la nostra part més privada, no? De com som, de lo que necessitem. Per tant, la intel·ligència artificial ens afecta negativament en aquest sentit, els atacs són més potents i van molt més focalitzats. Per altra banda, des de la part de ciberdefensa, també la ciberdefensa pot tenir més eines de protegir-se, no? El que passa és que aquestes eines de protegir-se no van tan enfocades en aquest tipus d'atacs, és a dir, en els atacs personals. Si et fan un atac personal i et demanen a vegades unes credencials, unes contrasenyes, pots acabar-los donant, perquè et creus en aquella persona i hi ha una certa confiança, i això és molt difícil d'aturar a nivell de tecnologia. Això ha de ser a nivell més de consciència social, no? Saber que no podem donar contrasenyes, que no podem donar certs tipus d'informació privada.
Que, de fet, no ens la demanaran mai, les entitats a través d'aquestes vies.
No ens la demanaran mai, exacte, no ens ho han de demanar mai. Per tant, ser molt conscients d'això, i això només es pot revertir així, perquè és una decisió, diguem, personal, donar-la o no, per tant, hem de ser conscients que això no es pot donar. Però sí que la intel·ligència artificial ens pot ajudar a altres tipus d'atacs, no? A tipus d'atacs, per exemple, de negació de intentem, doncs, atacar a servidors o a proveïdors, fent-los moltes peticions alhora per col·lapsar-los, no? I que baixin el servei. Doncs aquest tipus d'atacs més tècnics, més mecànics, sí que a través d'intel·ligència artificial es poden acabar detectant aquest tipus d'intencions, com funciona la xarxa, quin tipus de tràfic hi ha, i aturar-los abans que facin mal. Per tant, la intel·ligència artificial té les dues parts, que per una part és negativa, perquè els atacs són molt més personalitzats i ataquen molt més a les persones i el comportament de les persones. Per altra banda, la intel·ligència artificial ens serveix per ficar certes defenses a certs atacs que també són molt greus, no? De negació de servei, hi ha altre tipus d'atacs d'home a mig camí o tipus d'atacs que podem fer certes plantilles o fer certes previsions de com s'han format passat, fins i tot de ransomware, i prevenir-los una mica més. Per tant, tenim la doble visió de la intel·ligència artificial en ciberseguretat.
Finalment, Helena, si haguessis de donar tres consells bàsics perquè qualsevol persona millori la seva seguretat digital, quins serien?
Primer, el tema de les contrasenyes. Tenir doble factor d'autenticació allà on es pugui i que les contrasenyes siguin llargues. El més important de tot, més que sigui una contrasenya molt complicada, que sigui almenys de 10 caràcters. I ha de ser complicada en el sentit que no sigui una paraula de diccionari, que no sigui una ristra de caràcters fàcils de fer molt clar, no? Que no siguin les coses com bàsiques de fer. Però a partir d'aquí ha de ser una contrasenya que la pugui recordar, que sigui fàcil per tu, o que la pugui recordar que estigui gestionada per un gestor de contrasenyes, que això és totalment també recomanable, fer servir gestors de contrasenyes. Però per aquelles contrasenyes que no fan servir amb gestors, doncs que almenys siguin inicials de frases, de cançons, alguna cosa que sigui fàcil de recordar per nosaltres, però llarg.
D'acord.
Perquè tingui una mica més de seguretat. Això és el primer pas. El segon pas, mirar què ens instal·lem en el mòbil. No donar permisos o no instal·lar-nos aplicacions que demanin permisos que no són coherents amb el que ha de fer aquella aplicació. Mirar que els proveïdors siguin els correctes per les aplicacions que ens intentem instal·lar, vigilar aquesta part dels permisos i les aplicacions que instal·lem. I finalment, potser el que et diria, la tercera és això, rebotar el mòbil un cop a la setmana per, bueno, possibles això, malware de memòria que haguem agafat al voltar per webs i navegar una mica per internet a través del mòbil, doncs que aquest tipus de malware el puguem deixar anar, no? Rebotar el sistema i tornar a fer net.
Doncs tres consells que jo crec que són fàcils de seguir, només és qüestió de pensar-hi. Helena Rifà, prendrem nota de tot el que ens has anat explicant per intentar estar en un entorn digital més segur. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos al Faves Contades.
Gràcies.